Heu de saber que fins al proper 29 de novembre es du a terme a Palma la 7a edició del Major 12, el Festival de Cinema Documental de Mallorca.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ens atam aquesta tercera i ja darrera hora del programa d'avui. Ho feim amb en Marga Cifra, que continuen nosaltres aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia de dos joves cineastes, dues joves promeses de les Balears, en Marc Vergas i en Amaro Seoán. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de veure el vi. Diuen les velles àvies que és per això que torna. Potser sí que ets agent i tant se va.
L'edició d'enguany de Major Docs, el Festival de Cinema Documental de Mallorca, ja ha arrencat i té Ben Rivers com a convidat estrella. Hi haurà 8 documentals que es presentaran a la secció oficial, a més de xerrades professionals, masterclass i una mirada especial al món del curtmetratge balear. Enguany, entre d'altres, presenta en projecte el nostre company, en Toni Guisquefré, na Constança Mangual, na Andrea Santa Cruz, en Marc Vergas i na Maro Seoán. I precisament amb ells dos són aquí en convidat per xerrar una estona en profunditat de festivals, de curtmetratges i de com es fer cinema documental aquí a les Illes.
En profunditat.
I han vingut aquí als estudis d'Iveta Ràdio Marc Vergas i Amaro Seoán. Com estàu? Benvinguts.
Hola, com va?
Gràcies.
Bones, bones.
A tots dos. Gràcies, per venir. Preparats per estrenar... No sé si és estrena.
Es estrena, es
sí, estrena. Sí, sí. En dos casos.
Sí, en dos casos es estrena.
Es
sí.
Estrena, es curtmetratge i es documental, perquè, clar, òbviament, com que se tracta d'un festival de documentals, de, sobretot també documentals com a molt personals, no sé si és el vostre cas, va en línia en el festival.
Sí, jo crec que sí, home, són personals, venint de les mentories Major 2, que ja mos empenyien cap a això, cap a que tiressin de històries properes, i sí, sobretot documental i... Hombre, no m'agrada dir d'autor, però és la idea, si ho posen al cartell, així que és això.
Que sí, no passa res.
Sí, és un poc el que ens han inculcat des del principi, que sempre aquest tipus d'històries es compten molt millor si realment hi formes part, i és això, vull dir, perquè si ho entengui, que no ens conegui, és millor dos en un tipus de documental que poden conèixer com típic, i sí, per fer un poc més intens, nosaltres hi formem part de qualque manera, encara que no se m'apagui.
Clar, com duies nervis abans d'aquesta opening night? Ho dic perquè, clar, demà és la tercera jornada de curtmetratges, tots sou molt joves, ho comentàvem amb la Margarida, sempre que parlem de joves talents, però clar, és que tots sou joves de veres, perquè no passeu dels 20 anys, clar, això és... Això és joveníssim i ja tenir un projecte per estrenar. Però com duis els nervis a 24 hores? En Marc m'ho fa així com que dir. Jo estic una mica preocupat per saber com anirà tot demà. Tu com t'imagines? Perquè, clar, pujaràs a l'escenari, t'aplaudiran, veuran la teva feina. Clar, són moltes emocions condensades en un mateix dia.
Bé, no, realment no ho sé. Vull dir, una de les coses que més me preocupen és com, per això, en el final, quan tu filmes a gent i són els teus amics, la teva família i qui t'acompanya, en el final sí que és documental i és real, però sempre hi ha aquesta part de ficció de com els demostres tu, no? I bé, espero que la imatge que he mostrat seva, perquè en el final és la meva imatge que tenen d'ells o la que he volgut mostrar, els representi i sigui honesta.
Sí, perquè allò que tenen en comú els dos vostres treballs és que tots dos partiu de sa família, perquè, per exemple, en el teu Vida Injusta, Amaro, tu presentes història d'una mare que jutgessa, na Maria del Mar, que es planteja si la vida és justa per la discapacitat intel·lectual de sa seva filla, en Catalina, que resulta que són família teva. Clar, és una manera, tu deies això, de com entrar dins una història, més d'autor que això, ja no crec que hi hagi molta cosa.
Sí, clar, jo, aquesta història me ve perquè jo duc visquent amb elles un any i he tingut l'oportunitat de no només xerrar amb la meva tia sobre aquests temes, que ja, a veure, ja la seva feina m'interessa molt com a jutge i també com a mare d'Anna Catalina, que és la meva cosina, i evidentment tota la vida amb ella. I és això, sí, tirada del que ja coneixem.
I has anat a viure amb elles per procés creatiu des del documental, no, o per necessitat?
No, per necessitat. Jo he vingut a estudiar aquí a Palma, jo som de la Pobla, i res, m'han deixat una habitació a casa seva i estem visquent junts, sí, de fa un any.
I ja que vos ets surf, aprofitaré per fer un curtmetratge explicant, sí, una mica la vostra història.
Sí. Sí.
Clar, en el cas d'en Marc, el seu se diu sa Corolla. Clar, a la sinopsi d'aquest curtmetratge només hi ha la definició de Corolla. Més enllà d'això, ara està molt hermètic a l'hora d'intentar explicar com és el teu curtmetratge. Per tant, avui que te tenim aquí, te volia demanar què és aquesta Corolla d'en Marc.
Sa Corolla, bé, al final volia fer referència a lo que és la paraula en si. I bé, vaig estar cercant i en el diccionari d'instituts catalans vaig veure que els sinònims no n'hi ha la referència, fa corolla, dua dèria, que dèria definició és, pues això, no? És que la gent li han posat obsessió en castellà i realment no és una obsessió perquè té una connotació com a molt negativa i la corolla és aquest tipus de necessitat que tens, d'això que t'aixeca pels dematins, de que vols fer això, malgrat tinguis feines o altres coses, tu tens la teva corolleta, que és el que, això, te fa ganes de fer d'una manera com a imperiosa, que l'has de fer sí o sí, però sempre amb aquesta connotació quasi positiva i que t'autorealitza de qualque manera, no? I aquesta corolla, a vegades, quan tens una corolla amb uns amics, i és això, passen coses, hi ha nervis, hi ha coses, però al final s'ha de tirar cap endavant, encara que els mitjans siguin els que siguin.
I això és l'argument.
Sí, bueno, amb l'argument, bàsicament, sí. Vull dir, és el seguiment d'un any i algo de corolla i és això, se mostra un poquet el que hi ha darrere, no? De quan tens un projecte amb uns amics que és públic.
Clar, demà vosaltres formeu part d'aquesta tercera sessió de Curs i Llencs. Volia demanar-vos què suposa per al vostre projecte passar per un festival com el Major Docs.
Home, per nosaltres és bastant important. I més que passar pel festival, que és un clima que està molt bé, no?, poder presentar tota aquesta feina, ha estat el tema de les mentories, no?, que no venim d'aquí de no res, sinó que som tots sis projectes, a part d'aquests més professionals, com els d'en Carles Bové, els d'en Josep Alor, de tots aquests no hi participen, però sí que a dins del programa de Major Docs hi ha això, una sèrie de mentories que ens han ajudat molt, ens vam fer uns cursos, no?, per guiar-nos. I això ha estat, això, el que deia abans, un clímax, no?, com a la manera de poder ensenyar tot això que hem fet fins ara.
Mm-hmm. I és a dir, que heu rebut suport de professionals o gent que fa feina en documentals. Quines persones vos han ajudat?
Pues en Miguel i en Javier, de D'Àlamo, i na Carme, més endavant, també de Mosaic, Carme Servais. I no sé, molta gent.
Sí.
Bé, sobretot entre nosaltres, no?
I heu tingut un any de mentories?
Va començar això en l'estiu, no? Sí, en l'estiu va començar.
No me'n recordo, a principis.
Un poc abans d'estiu, crec que varen presentar... Sí, varen presentar els projectes, crec que l'any passat. I després, aquest estiu, els varen seleccionar, varen començar a fer els cursos. I això, que a part dels professionals, que ens hem ajudat molt els uns amb els altres, perquè hem estat quedant entre nosaltres i
és
sobretot
dir,
en el principi...
És a dir, tots coneixeu els projectes.
Sí, 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 sí.
Sí, jo, per exemple, vaig conèixer els projectes de Major Docs en si i després mentories gràcies a Ana Maria Pujalte, que l'any passat va estrenar un curtmetratge que s'ha mogut molt bé, que li fa molt d'honor a la situació, que és Catalina Magaluf. I és això, jo m'ha comentat, escolta, que projecte això aquí, i m'haig enterat de tot el que era Major Docs. A més, ens varen fer, tant de mare i jo, voluntaris de Major Docs en aquell moment. Varen veure darrere la producció d'aquest festival i ja jo crec que des del principi tenien tots idea de qualque moment presentar qualque projecte. I sí, ens el varen agafar i això va ser sobretot en el principi, que ens varen ajudar un poquet a el que seria la preproducció, no?, la edició i pensar com enfocar-ho. Perquè al final s'ha d'entendre, o sigui, te poden ajudar tot el que vulguis però, i plantejar tot el que vulguis, però un documental se fa a mesura que se fa. Vull dir, fins que no l'has entregat, no l'has acabat. Tant a muntatge com a rodatge com a tot, és un procés fluid. Vull dir, no, tu no tens com a ficció un guió estable i dius, vinga, va, anem a rodar això, anem a fer això i ja. No. és algo molt fluid i ells ens van ajudar sobretot a com plantejar i com trobar aquella idea inicial per després nosaltres ja executar-ho per la nostra compte.
I teníeu clar des del principi que allò que volíeu fer era documental? Ho dic perquè de vegades, quan surts de qualsevol formació, allò que tens dins cap és ficció, no? Com a primera corolla. No sé en quin moment vosaltres vareu decidir que el documental era una mica també el vostre terreny.
Jo, sincerament, m'ho vaig apuntar perquè... Bé, és que, clar, vàrem
posar... Jo m'ho vaig apuntar perquè hi havia això.
Exactament, i de fet, és que no m'hi anava a apuntar perquè no tenia cap projecte. Jo, evidentment, m'interessava, no?, perquè ja havia anat a això de voluntari, havia vist que se feien coses molt guais, però quan se va posar dues setmanes més aquest termini, vaig dir, he de trobar un projecte per poder presentar. I eren tots de documental, s'entén, no podies fer un projecte de ficció. Per tant, vaig començar a cercar i vaig mandar aquells i me'l van seleccionar. I jo crec que...
I li vas demanar abans a la teva tia si ho podies fer?
Hombre, no, vaig xerrar molt a la meva tia abans, sí. Vaig xerrar molt. Però bé, al principi no tenia res a veure amb el que va acabar, però sí.
Sí, vull dir que va ser també un procés creatiu en molt d'àmbits, no?
Sí. Sobretot en xerrar la meva tia i anar amb ella, perquè no hi havia més gent en el projecte. Vaig començar amb una companya, però al final ho vaig fer jo tot sol i això, ens vam batir a tope.
I com que estudiau? A on estudiau?
Estudiem els dos en Estef.
Estudiau junts? Sí.
Bé, jo volia demanar-te perdó, que abans he dit que em sabia greu que he dit per tot dos, que tot dos volíem presentar-me ja des que vàrem veure els
mesos.
No, però sí, vull dir... escolta, la contam o no? Pot dir que no perfectament.
Què dius?
Tio, s'ha de que anàvem a fer...
Ah, sí, clar.
La conta?
Sí.
Amb ara se pot contar.
Bé, això, en plan, un principi, que nosaltres t'ho has demanat si per què documental, i vam dir, doncs mira, és un format molt bo per contar algo, i realment documental ja és una etiqueta que, no sé, potser s'ha de cercar una paraula nova, però ja és molt diferent a el que seria un documental, i va molt bé per contar coses, i jo tenia ganes de contar algo, i li vaig dir a en un principi de fer-ho junts, tal, ho vam plantejar i, de fet, ho vam enviar d'això junts i en el final... Que...
Jo me'n vaig anar pel meu compte. Vaig tirar del barco.
Sí, se va tirar del barco.
Vaig trobar que era molt ambiciós, és de Marc, i jo no estava en aquell moment com per poder abarcar allà i vaig fer un per meu compte. Mm-hmm.
Mira, sí. També hem de dir que jo anava molt, molt perdut, però molt perdut, o sigui, anava molt perdut i quan va veure que el barco tenia forats, va dir, mira, escolta, me'n vaig en el meu barco amb forats, que almenys era el meu barco.
Sí. No, i al final me'l van agafar tots dos, així que...
Sí, no, va ser bé, no? Va ser com... Sí, no,
va estar molt bé.
I és a dir, que estudiau junts en el CEF.
Sí, en el CEF.
Que estudiau, que se diu?
Realització audiovisual.
Suposo que ja és una coincidència amb la nostra companya, amb en Toni.
Sí. Bé, en Toni és un període de dos cursos més...
Més gran.
Sí.
Ah, clar, que en Toni en té 20 i busques, clar, sí. Tots sou molt joves, clar. Deveu ser de les darreres fornades d'Estef.
Que fes primer, segon?
Fent segon.
Segon.
Sí.
Uh-huh. És o manco.
Fent segon.
Bé, jo tinc els 24 anys, que 2 i 4 són 6, però encara en tenc 24.
Està bé, no te preocupis, que sou joves i també teniu intenció de dedicar-vos en aquest món, perquè supos que ja vos han dit que és un món molt complicat, que no tothom arriba a dedicar-s'hi.
I la tira tu o jo?
No ho sé, bé, jo ara mateix no ho sé. No t'he de contestar a aquesta pregunta. Jo vull estudiar després d'això, així que no... Vull dir, estudiar una altra carrera, per tant, no tenen res clar, així que no...
Per tu ara de moment...
Per jo ara de moment no, però...
T'agrada...
Però jo m'agradaria en un futur tenir uns altres estudis, pues, acabar fent cine, perquè jo crec que al final ho faré, perquè és el que m'agrada.
És el que t'agrada, clar.
Sí.
Però t'agradaria també estudiar una altra cosa?
Sí.
Per exemple?
Sociologia o ciències polítiques, estic pensant, però no ho sé encara.
Molt bé.
Bueno, jo és el que li vaig dir, i vull dir, jo que ja som molt vell, tio, ja tenc 24 anys, saps? Però jo li vaig dir, en plan, m'aprecia molt bona idea, tio, que t'atiris a estudiar sociologia o algo diferent.
Bé, que segur que t'ajuda. I més si te val dedicant a si m'anem a documentar.
Però això mateix, vull dir, en el final, quan més te formis en tot l'altre, després ja faràs el que t'ongui la gana, com si és cine, com si és el que sigui, saps? Vull dir, això. I jo sí, amem, dins del sector, sí, no vull ser director perquè no ho seré. O sigui, aquí les coses no estan com per ser director de res. però sí, la cosa és que dins del sector una feinada que s'adapti als horaris, que t'ongui temps, que t'ongui per això, els seus dos brets, i poder tenir temps per quan treguis, juntant els teus col·legues i la millor pel·lícula del món, no?
Sí, perquè encara es roda, sobretot quan se fa curtmetratge i curtmetratge documental, des d'una certa precarietat, no? És a dir, des de demanar ajuda als companys, com que us odieu en Estef, o el Maco, per el que jo he intuït d'altres vegades que hem entrevistat, també cineastes joves, que qui més qui manca, entre tots vos aneu com a suplint, perquè vos coneixeu i poseu en marxa el projecte amb molta d'il·lusió, però no amb molt de pressupost.
Pues sí, evidentment, i en ficció encara és pitjor, perquè, clar, un curtmetratge de ficció necessita molt més pressupost que un de documental, en general. Per tant, això, jo crec que el documental és una bona opció per nosaltres, sobretot, que no tenim recursos, que és normal, és a dir, jo no demano res més, no? Perquè és que són molt cara, fer cine és molt car. Així que jo crec que el documental és una bona via de
d'expressió.
D'expressió, sí, per... Exactament. Sí.
Clar, el curt de Namara dura 8 minuts i el curt de Marc en dura 13.
Bueno, no? Bueno, 13 minuts, 13 segons i 13 fotogrames, que això està molt cuidat.
Idò, 13, 13, 13. La nota de premsa que m'han passat només parlava 13, m'està greu. No sabia que era 13, 13, 13. M'apareix meravellós perquè s'ha preguntat si vas haver de retallar molt, perquè, clar, aconseguir 13 minuts, 13 segons, 13 fotogrames...
Això t'han filtrat des de Mallorca, si vas haver de retallar o no.
No, és una cosa senzilla, clar.
No, sí, mem...
Perquè, i més, quan t'ho has dit que eres projecte d'un any, d'un grup d'amics, clar, com se condensa? Amb una peça de 13 minuts 13, 13 fotogrames, tot un any de vida.
Bé, en tot un any, menys coses, el que tu has dit, en el final els recursos són els que són, siguin més o siguin menys, però és treure el millor resultat amb el que hi ha, no? Que també és un poc de lo que xerra la Corolla. I és això, vull dir... La mare se m'ha donat compte, tio, que era algo molt gran, perquè és un any de seguiment de gravacions, de tot el rato gravar, moltíssimes hores gravades, i a més després trobar un guió dins d'aquelles imatges, saps? Que pot ser que les imatges no estiguin contant realment la història, l'has de fer a través d'un àudio o d'un guió, el que sigui. I, clar, la feina més xunga de totes aquestes coses sempre és això, fer-ho sintètic i completiu i explicatiu, vull dir... era això, jo vaig dir, mira, si la pel·lícula és boníssima, durarà 100 minuts. Si és molt bona, durarà 10, i si està bé, durarà 20. I està de puta mare i dura 13 minuts, o sigui que endavant, no?
No hi ha res com la crítica amb la feina d'un mateix. Te volia demanar, Maro, sí, però ha estat fàcil fer feina amb la família. Perquè, clar, a l'hora de rodar una història com a tan personal, clar, és donar-te accés amb una càmera a racons de la vida privada que no sé si tothom està preparat per poder mostrar.
Sí, jo vaig tenir molta sort amb la meva tia perquè m'ha ajudat moltíssim amb això. És a dir, jo m'aixecava cada dia a les 7 de matí, just abans que s'aixequés ella, i li posava una càmera per allà a casa nostra i gravava el que passava, no? I al cap vespre, quan tornava de classe, perquè o de lo que hagués de fer, li posava una altra. I a partir d'aquestes hores, que ell, en teoria, o sigui, jo almenys, jo, si me posessin una càmera tot el dia, a totes de matí, a totes vespre, a casa nostra, jo me sentiria super cohibit. I ella va entendre que això era un procés pues, necessari per fer la pel·li i s'ho va ficar molt en el cap, que no havia de mirar la càmera, que no l'havia de tenir en compte, i efectivament no la va tenir en compte, i jo crec que va ser el millor que me podia haver passat, no? Que tan ràpid, perquè, clar, tampoc no tenia molt de temps per fer això com fan els cineastes de veres, d'anar 3 mesos a preparar amb càmeres i no sé què, i perquè s'acostumen i tal. Sí que tenia l'avantatge de que hi havia molta confiança, perquè, evidentment, és la meva tia, i que ja estava molt enterada del projecte, perquè ella ha estat una part fonamental del projecte, o sigui, en final tot el que diu... ho hem escrit conjuntament i tot ha d'haver estat com a molt pensat per ella, ha de saber que això és com una cosa que diu i que quedarà per allà per la posteritat, per tant és algo que ella ha estat molt, molt implicada i sobretot això que s'ha tractat, o sigui que s'ha duit molt bé en la càmera. I res, estic molt content, això.
Jo t'anava a demanar. Sí, sí. Li ha agradat el procés, si tu has notat que ho ha disfrutat de qualque manera?
Jo crec que li ha agradat el procés, sobretot de reflexió i de xerrar sobre aquest tema i de pensar amb aquests temes que tracta la pel·li, que bé, tampoc és que ho diré, perquè són dura 8 minuts i hi ha 4 frases, i si ho dic ja no hi ha res més a dir. Però sí, jo crec que ho ha disfrutat.
Clar, fer un tràiler d'un curtmetratge ha de ser complicadíssim.
Sí, no el faré. No el puc fer.
Perquè, clar, és com a resumir una cosa que ja és essència, ja has d'estilar-ho directament.
Sí, a més, el meu curt, això són 8 minuts, i realment de xerrats com a tal crec que n'hi ha 2. No? Són tot, és un curt bastant observacional, és això, com he dit jo, posaves la càmera i passaven coses. I després hi ha una bow off, i aquesta bow off pues, són 2 minuts. Per tant, no m'adona per tràiler.
Heu sintonitzat IBT Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb dos joves cineastes, en Marc Vergues i Namar Oseoane, que demà, a la tercera sessió de curtmetratges illencs dels Major Dogs, presentaran aquests curs, dels quals ara mos estan parlant una estoneta. Volia demanar, ara li demanem a Marc, quin ha estat el repte més gran que has tingut durant el rodatge d'aquest curtmetratge?
No, però és que ja just ho acabem d'abordar, en plan, la síntesi, o sigui, de veres. O sigui,
condensar ha estat el teu gran repte.
No, és tot dit de veres.
No, on gravar, què gravar, és a dir, tot això...
No, perquè ja està gravat.
Més o menys que va ser fàcil.
Tot és en base a imatge d'arxiu, i tu te trobes en tota aquella imatge ja gravada, i ja no només, a lo millor sí que te podria dir que no només la síntesi de fer-ho curt i el que t'he dit, completiu, i que s'expliqui sencer, però sobretot trobar la història que vols contar, vull dir... Sí que pot haver moltes coses que vols dir en la teva primera pel·lícula, saps? Però què diràs després en la segona? Però és això. Lo difícil ha estat com trobar una història que condueixi un poquet, vull dir, que tu l'entenguis, i ja a través d'un poquet de subtexta, de coses que veus, que sents, que potser... Clar, tu no saps si al final se'n tu veurà o no, però és això, no? Se compten moltes coses en subtexta i sempre n'hi ha una com que és canal, no? Però compta molt més que el que pareix que compta, no? Vull dir, realment, la història va d'esbrou, vull dir, esbrou és una associació cultural que tinc amb els meus companys, i era això, és un any de seguiment d'aquesta associació, però no xerra només d'esbrou, encara que esbrou sigui fil conductor, realment xerra de tota aquesta gent que té la seva corolleta per això, per intentar fer un poquet de xarxa i renou, com dius, sinó, sí.
I en el teu cas, Amaro, quin ha estat el repte més clau a l'hora de fer aquest curtmetratge?
Jo crec que va ser el plantejament inicial. Jo vaig començar pensant en que faria un curtmetratge sobre la professió de la meva tia, que és jutge de menors. Per tant, això m'interessava molt i vaig començar i vam tirar no sé quant de temes, potser 8-9 temes, de si xerrar sobre... abusos sexuals, si xerrar sobre... bé, és que 1.000 temes no ho sé dir perquè n'hi havia moltíssims. I després vaig trobar aquest tema de discapacitat. I vaig dir, ostres, però, claro, no he de xerrar sobre la discapacitat a la professió de la meva tia, he de xerrar sobre la discapacitat a la vida de la meva tia en relació a Catalina, que era una cosa que se m'havia passat completament per davant. I sí, jo crec que aquest triaró i després un pic ja triat el tema, l'escriptura del guió, que va ser també... jo volia fer-ho una cosa molt, molt sintètica, agafar unes molt petites reflexions que donessin per pensar, sense treure conclusions ni res, i va ser molt difícil. Teníem 4 o 5 pàgines escrites dalt a baix de guió i en el final va quedar en mitja. Perquè pues, un pel que ha dit en Marc també és sintetitzar i trobar la història.
És complicat.
Que al final jo crec que no té massa història el meu curt.
I tant,
curt,
segur però... que sí.
I jo t'anava a dir, en plan, perdona si se pregunta tal, si no vols tal, però en plan, és compromís i es respecte i s'honestitat a l'hora sí. De tractar temes com aquest. Vull dir...
Clar, per això simplificació de la meva tia va ser molt, molt important, perquè al final jo estava escrivint... paraules en boca seva, quasi, perquè ell no va poder estar en el 100% escrivint en jo, perquè hauria estat l'ideal, però no va poder ser. I a cada paraula que escrivia havia de xerrar amb ella, li havia de dir, tu te sent còmode amb això estarà una sala de cine, això... I ella ho va entendre perfectament i pues, vàrem fer molta feina sobre això.
I vosaltres mireu cine? Vos agrada el cinema documental? Vos agrada qualsevol tipus de cinema? A un altre major d'otro.
Contesta tu, perquè
a veure ses pel·lícules.
Jo m'agrada molt el cine. Sí que m'agradaria mirar molt més de cine documental, que no em miro quasi. Mm. Sobretot documental així d'autor o documental creatiu. Però sí, m'agrada molt el cine, sobretot de ficció i llargmetratge.
I vas anar al cine, o mires
vaig
a
casa? Vaig anar al cine, a Cine Ciutat, m'encanta Cine Ciutat.
Sí? Sí, sí. Molt bé.
Jo no, jo tu, sincerament soc nefast amb això. Jo els dic a tots els meus professors i seguint que són nefast per mirar cine. Vull dir, ja no sé si és perquè no el veig perquè sent que l'he de veure en lloc de que me fa ganes veure'l, i jo sóc molt de coses confort. Vull dir, jo me mir una i una altra vegada el mateix sempre, que són les de Harry Potter, l'estudi de Ghibli, la que tingui jo en aquell moment que me faci ganes, i al cas on emo, però ja t'ho dic que... Som... Algunes m'he mirat per sí, comptat, sí, sí, saps? Sí. Però que no... Vull dir, vaig anar ahir a una pel·lícula de Major Dots i des de la darrera que vaig veure va ser d'en Bob Dylan amb el meu company, i perquè m'ho havia deixat ser lot, però m'entens?
Vaja. I en Major Dots, ja heu vist coses, vos ha agradat?
Jo només he pogut anar a la masterclass perquè es cap vespre tenim... tenim classes, sí. I això és horrible, molt mata, però la masterclass ha estat una passada. Ja he anat a la de Ben Rivers, molt... Mm-hmm. Molt xula, i bé, molt xula, molt interessant.
Sí.
I s'ha d'anar a Lola López Mondéjar, que també ha estat una passada avui.
Que ho fan? Els dematins en les petites matins... dones, no?
Sí, exacte, la misericòrdia, sí. Mm-hmm.
Que bé.
Que des d'aquí agraïm en Estef, que sí. Ens ha deixat sortir, sí? De classe, clar, perquè tenen...
Bé, no mos han deixat, mos han sortit nosaltres.
Ah, idò. Sortit nosaltres.
Tot i així,
no mos han deixat, i de fet no mos justifiquen les faltes, a no ser que sigui per salut o per feina. I com que això no és ni salut ni feina,
idò,
no estan justificades.
Per favor, Cef.
Per favor, Cef. Arroba Cef, justificau-lo la falta, perquè han vengut a Ivetra Ràdio, jo això ho considero feina. Si m'apures.
Han vengut a
promocionar el seu projecte.
Bueno, els percentatges que és, i quan tu t'accedes a aquell percentatge, te diuen, escolta, o vens a classe o vens a classe.
No passis pena
I,
per això.
El que I demà no sé com ho faré, perquè tinc una projecció que, en teoria, tampoc se pot justificar.
Home, demà haureu d'anar a la vostra estrena.
Pues m'estic pensant si vaig o no.
Amaro, Marc, moltes gràcies. Enhorabona per aquest curtmetratge, perquè no és fàcil fer-ho, i vosaltres vos heu encoratjat, i sempre hi ha un primer que sempre és el que marca, i supos que serà aquest vostre. Així que...
Moltes gràcies. Sobretot en Antoni Guiscafé, que m'haurà xerrat per venir aquí.
Que bé, sí, Antoni.
Gràcies a tothom.
Avui present.
Està presentant ara, i no el podem veure, perquè estem aquí, i s'altres tampoc, perquè estem on estem.
Ja ho va, Marc. Gràcies a tots dos, de veres.
Moltes gràcies.
Major 12, aquest dia és anar i remenau, que hi ha pel·lícules interessantíssimes, i és un festival espectacular. Major 12, Palma. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio és informació. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que utilitze i que la gent no coneix molt són gambosins.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Ja tenim per aquí en Tomeu Mesquida. Com estàs, Tomeu?
Com va, estimats? Com estàs?
Ben tornat.
Gràcies.
Que bé que
hi... enyorat, sí.
Sí, t'hem enyorat.
Una setmana
sense tu.
I per això que ha passat una eternitat.
Tu tens qualque reivindicació? Ara que
no,
jo
estic
bé. Ens hem convertit
avui
en aquesta mena d'àgora de protesta.
Estic bé, estic tranquil.
Ben bé, avui hem de tornar a fer les fites netes i un producte que ja mos ha donat molt de joc.
Ja. Ara molt de nena, la peixera. Que de mirada no fer molt d'acudits. Bueno, fer lo que puguem. Aniran sortint.
Sí, però és un producte espectacular que, justament, la calabruixada de Cap de Pere o un pagès...
ha sortit que xerrava.
Els ha fet malbé els raves i els rabanets, que és allò que parlarem
mira,
avui.
Sí, ara veia també que la patata ha sofrit bastant. També. Bueno, sí, mala...
Devia ser un bon calabruix, perquè per rompre un rave a l'aire...
Sí, bueno, i supos que les fulles de la patata també, que són prou sofrides, vull dir, ha fet una bona pedrada.
Sí, vaya, sí. Vaya.
Bueno, paciència i ànims a qui li hagi tocat.
La pagesia, que també
sí, això pega on pega.
Una loteria, això.
Exacte. Res, i de rave és una hortalissa d'arrel, que és de la família de les brassicàcees, que són les cols i tot això, cols, naps...
Que sempre s'ha dit que... les arrels són boníssimes
per tot, sí.
Com a superaliment, qualsevol arrel que te mengis.
A nivell alimentari, moltes vitamines, molta vitamina C, també tot allò que és d'aquest color rosat viu com a rave, també diuen que té moltes vitamines, no sé, com les magranes, com ses, bueno, tot aquestes famílies. És vera que rave a Mallorca, i és la veritat aquesta, que supos que això és el que deu haver fet gràcia quan temporats, que poden arribar a fer fins a 1 metro, entre 30 centímetres, 20, vull dir, com més aviat els agafis, més petits, sí. Però és veritat que n'hi ha que són prou espectaculars.
Se fan grossos,
i
sí,
més de 1 metro.
Que passa que has d'anar alerta, que si són massa grossos, llavors...
Tot d'una se fan grans, més, més fibrosos, sí. No lo sé, deixar-los fins que tornin tan grans. I res, a la punta sí que tornen més blanquinosos, que és una manera de diferenciar-los. I res, tota sa vida aquí s'ha menjat teatre, rodanxes, no molt primes, no molt gruixades, per acompanyar el que sigui, arrossos, sí, plats de cuera en general. No
plats
sé,
de
vosaltres.
Cuera, jo, és que m'encanta.
A tu t'agrada, no?
És que
a mi també,
si hi ha una
ja
cosa que m'agrada són els raves i els rabanets, i per sort mon pare encara en sembra, i també... De què? De llars i de rabanets.
I dels petitons. Sí. I dels dos són el mateix, el nom científic és el mateix pas d'or, que Rapanus sativus, L, que és una veritat, i res.
I també n'hi ha d'altres, perquè el rave mallorquí també s'anomena rave roig.
Sí, i d'aquest, que o sigui, des mallorquí pareix que és com el més rústic, aquest gros més allargat, i que de les veritats locals que hi ha per tota la conca del Mediterrani serien derivats del nostre. Vamos, que per una primera vegada el nostre crea un precedent, i d'aquí altres... regions del Mediterrani n'han anat adaptant i tenen els seus, com a ells, que en tenen un... sí, hi ha diversos
però
que neixen del nostre.
Tots...
Sí, però és que sí. Que
però
que seria
venen
com
de rave mallorquí.
Exacte, aquests que són el rave roig, que diuen, que és aquest més allargat. No tantes de bolles, més petitons.
Sí.
I jo he pensat de xerrar d'aquest tema, perquè...
És un tema interessant
de
comentar. Sobretot m'agradaria que descrivissis pels oients com és el rave mallorquí. Ho dic perquè abans has donat com quatre tips de com ha de ser un bon rave illenc i... bàsicament per reconèixer-lo.
Sí, són els més grossos, ho direm així. Tens el que volia, Xisco, són els més grossos. Si hi ha dubte, han de ser grossos, són roses i les puntes són blanques. O
perfecte,
sigui que,
i doncs ja ho tenim tot identificat.
Ja ho ha dit, poden arribar a fer 1 metro.
I més, si els deixes, el que com tu deies, sí.
Ja no són
bons i s'empleen per altres coses, si els deixeu de créixer tant.
Sí, també per els donen els animals.
Per tot, sí. Avui veurem alguns usos més.
Ah, mira,
clar, jo el volia demanar si... Jo m'havia plantejat aquest tema, bromes a part
sí.
Perquè trob que a plaça està sent substituït el rave mallorquí gros per a rabanets petits.
Totalment.
Menys si teníeu vosaltres aquesta sensació, si vos agrada, si no, si en compreu, si no en compreu, en quines ocasions
Albert,
en compreu.
Saps què passa? Que comprar un rave gros, sense tornar a la broma, clar, te l'has de menjar. I heu de ser molts. Ara si fas un error brut i sou 20, tu compres un rave.
Terret.
Exacte.
I en dones. Però, clar, el petit va molt bé per consum diari.
Exacte, sí.
Jo és que, per exemple, no m'agrada ni el rave
no
ni el rabanet. No.
Bueno, és curiós. No, mires així, Xisco.
No, m'ha fet gràcia que diguessis, és curiós.
Bueno.
Te'n sortirà molt
bé. Anem a escoltar qualcú.
No,
que posi un pot de senyent així.
No m'ha dat gens el comentari.
No,
m'esquida, però bé, ja està.
Més.
No, però és cert que... A plaça no n'hi ha. Jo que a vegades vaig els dissabtes, vaig a Pere Grau, vaig a fer una volta, així com quan jo era petit, record que sí que te trobaves, a lo millor, 7 o 8 raves d'aquests...
Que impressionen.
Com més grossos, sí. I a més, que el compraves i se consumia, perquè jo me'n recordo que el diumenge era que nostra, a mo mare li encantava, un trosset de raba amb arròs brut, amb paella, era l'acompanyament
del vi.
Ara ja, jo crec que fa anys i panys que a nostra no en menjam.
Costa veure-ne, sí. De fet, jo he xerrat amb molt de pagesos per preparar això, pensant que entendrien, i enguany ha coincidit que molt d'ells ja n'hi han fet. Molts han xerrat al llarg de les seccions, i sí que m'han dit que hi ha una davallada de consum. Clar, jo vos dic que hi ha una davallada de consum, a lo millor, pues, clar, no tenc amb què comparar, no hi ha dades, no és el més periodístic del món, però els pagesos fonts consultades per nosaltres n'han deixat de sembrar on sembren per ells o manco perquè ja n'hi ha menys. Sí, qui sí en sembra són na Joana i na Bel Riera de Manacor, que són sa germana Riera.
Fantàstiques.
Que sí, són, venen de generació de pagesos, son pare era pagès i ja està jubilat i elles han agafat el relleu. Na Joana era professora i ho va deixar de ser professora per ser pagesa, o sigui, estic supercontent perquè na Joana mos escolta i jo li havia demanat coses, no m'havia contestat, i avui en el final mos ha enviat un àudio explicant-mos com fan el rabanet, el raba i el rabanet, i res, si voleu l'escoltam.
Vinga.
Nosaltres de rabes sempre n'hem fet. Ja tenim un costum que mon pare sempre anava sembrat i nosaltres seguim la tradició de sembrar-ne. La gent major, segons quin poble, sí que li agraden les raves. A nosaltres mos passa, a Sant Llorenç, sobretot, se ven bastant. Bueno, bastant. Entre cometes, ha anat a menys. Ara la gent va a lo còmode i s'endú rabanets. Ara se ven molt més a rabanet que no es raba. Però en els pobles, encara hi ha gent major que sí, que s'endú raba. La gent jove s'endú més rabanet. Saben molt menys que respecte abans. Però encara en feim, i nosaltres també el tenim planificat en raba per PEM. El que passa que tampoc no en demanen gaire. Demanen també més rabanet. Si demanen, posen 40 rabes, vull dir 40 rabanets, la millor demanen 10 rabes. Sí, sí, en proporció més o menys així, un poc menys.
Clar, aquí el tema generacional, que jo crec que mos pesa també, ho deies tu, si fas un arròs brut, clar, ja ho tens associat, que aquest raba se menja quan fas un plat tradicional quan sigui un arròs brut, si sí. No, potser ja no el compraràs pel teu dia a dia.
Jo m'agrada molt en set sopes, també.
En set sopes, jo també. Avui he dinat sopes i no tenia raba ni raba. Però sí...
Si ja no tenen mantegut set sopes.
No, i... És vera que els petitons, a lo millor, estem més acostumats a posar-los dins d'ensalada, menjar-los en cru, fer-los en vinagrat, que també, jo aquí, dic que raba normal mallorquí també se pot en vinagrat, també se pot menjar amb enciam en cru. O sigui, que a vegades assusta que sigui tan gros, però diu, no m'ho acabaré, però sí, sí, sí hagi, pots
exacte,
menjar d'altres maneres.
Té petitet dins una manera, també és boníssim.
Exacte.
I doncs, sentint la Joana, però li han demanat més coses.
Sí, li han demanat sobretot això, perquè creu ella que joves
ja no
en compren.
Ja no en compren, clar.
És més pràctic per la gent jove menjar-se un rabanet. I, clar, i si llavors que les raves les tens encetat i t'ho dura molt. I, clar, ha de ser molt. Ara, per exemple, ara per les matances, sí que la millor se ven una miqueta més, perquè, però bé, quan tens més les matances també ja s'ha perdut molt i ja fan tan poques. Però, clar, si és un dinar... Si fan un dinar de família, i potser sí que menjarà, compraran una rada, però si són pots, li convença més comprar un manat de rabanets i te van menjar de rabanet, així com el va necessitant, entens?
Clar, i ara escoltant a Joana, pensava en com de cada vegada s'està posant de moda tot allò que és més petit, no? Com a més mono, allò que diuen com a més cookie.
Sí, més cookie.
Patates i pastanaga baby.
Baby.
Que és cert. Rabanet, el lloc de rava. Aquest canvi en la mida dels aliments ve arran d'un canvi també en la manera de com ens alimentam com a societat, que ara també som de petits mossos i no de mossegada grossa.
I que cada vegada som mancos estaulades. Abans hi havia tota la família i ara menjam un o dos.
Totalment. Això era la reflexió que volia fer avui, que clar, hi ha moltes varietats que crec que tenen risc de caure en desús precisament per com mos alimentam avui en dia i des que no venc ni a criticar-ho ni a dir que s'haurien de conservar perquè tinguin un... És més, donar fe de que això, de que antigament, a lo millor, una persona cuinava per tot un esbar de gent que feia feina, i aquí sí que tenia sentit pues, les cols enormes mallorquines que tenim, les cols borratxones, les cols que se fan gegant, arraba que és gegant, les carabasses, que són molt grosses. O sigui, clar, les varietats que s'havien anat seleccionant eren aquelles que terratien...
Que se feien grosses.
Que donaven molta producció, un poc aigua, un poc rendiment, i després totes les famílies en podien aprofitar. Clar, és el repte d'ara, de tota aquesta biodiversitat que han generat al llarg dels anys, intentar adaptar-la a la nostra necessitat d'ara o fer més diners. I viure la comunitat d'una altra manera, que no necessàriament sigui la família o una estructura troncal, que tothom hagi de... una persona, generalment una dona, mos cuini i tota sa família va
ara que has dit, ara que has dit això, per fer bollit, sa millor col del món sempre és borratxó.
Hombre,
sí,
un dia poden xerrar de cols.
Però sí, l'altre dia en parlava amb un pagès de borratxona i diu que de cada vegada se'n va en manco.
Jo crec que el tamany aquí importa perquè sa gent, segon que si has de cuinar per un o per dos, ja...
Si no ets una llar mallorquina, ho dic perquè mo mare, el meu ropi t'endú de col, de col de borratxó i si no, quan el meu ropi no en té, en cerca per tot per a grau, mo mare. És a dir, que no és una cosa que diguis que no va cercada, però és cert que jo crec que s'hauria de fer més pedagogia d'esborratxó.
I d'un dia li dedicam tota una secció a xerrar de cols, perquè jo pas molt de gust de menjar col. També.
Clar, perquè estem acostumats a menjar col d'aquesta que mos posen en restaurants xinesos, sí. Quan en realitat també cada col tendria la seva utilitat específica.
I és per una manera, sí, n'hi ha de més primones que se poden menjar gairebé crues, trempades, n'hi ha de més que aguanten més cocció, més bollides... Poden xerrar un dia, si voleu.
Però bé, tornem a les raves, que és allò que mos ocupa avui. Clar, sempre hi ha aquella pregunta, tu veu, quan s'ha de sembrar?
Com? Sí. Mem, qui se vulgui animar...
Amb quina lluna?
No, la lluna vos adeix perquè ho mireu voltres, perquè la lluna cada persona ho segueix, jo no ho segueix. Vale, això tradicionalment s'havia sembrat des d'agost fins a novembre.
Encara hi som a temps.
Encara hi som a temps. Què passa? Que enguany, els darrers anys, la calor està fent que les cols, raves, els naps, tots aquests productes s'ofresquin de xalicó o de la cuca de saufaus. Que això és perquè per molt de les temperatures són cultius que volen fred. Si no arriba fred, hi ha molta presència d'aquest insecte. O sigui que el que en moltes zones s'està recomanant és que fins i tot se comenci a sembrar a final d'octubre, en novembre. O sigui que ara seríem... Ja hauria d'estar sembrat, però vaja, vull dir, encara hi seríem atents. I a rava vol fred. O sigui, si té molta calor, tot d'una tornen coents, tornen fibrosos, s'estressa la planta i químicament genera... Bueno, no fa tant, no queda tant tendre.
És que, sí, el bosc rava sigui tendre.
Exacte.
És així.
I res, no és un cultiu massa exigent, el que sí que vol aigua, humitat constant, i que controla amb serva una mica en el principi per no ofegar-lo. Això se sembra molt de tòpit i després s'aclareix, que són dues paraules molt guapes, que vol dir que tu sembres arreu i quan t'hagi crescut tot lleves per deixar espai, o sigui, si te n'han sortit quatre en deixes un i així tindrà més espai per
com si s'ha de fer tan gros.
Exacte, si ha de fer mi meta.
Espai per créixer.
Exacte.
Clar, també, com que són aquestes coses de Vallterra, sempre m'ha sorprès de quan s'han d'agafar, quan s'han de cuir, quan no.
Exacte.
Que això ha de ser
n'has de saber. En teoria, en 40 dies, si no vaig errat, ja se poden rebessar i ja són mengívols. Com més els deixis, bueno, també, si ha plogut molt, bueno, això sí que t'ho dona l'experiència i veure quan t'ha crescut més o manco, destapant una micona i veient el diàmetre que té.
Que té rava. Curiosament, però, mentre rava mallorquí perd espai dins nostres plats.
Dins la nostra vida.
Sí. Enguanya dins la rotació de cultiu. Mira,
exacte.
Mira que bé. Cada vegada se'n sembren més, no per menjar-lo, sinó com a adob en verd. I per parlar d'això, ho has comentat en Andreu Adrové, tècnic agrícola, que també el coneixem en aquest programa.
Sí, ja l'hem escoltat. Mos ho conta ell.
Bé, mira.
El rave mallorquí, a part de la seva funció dins l'alimentació de les persones, és a dir, la seva funció més tradicional, avui en dia també s'està començant a emplear a dins mescles per emplear-lo com a adob en verd. Els adob en verd són combinacions de diferents espècies de plantes, com poden ser lleguminoses, gramínies i crucíferes, per exemple, que creixen ràpidament i després se solen picar o sellar per incorporar dins la terra. I això se fa quan estan en inici de floració. A la nostra zona, a Mallorca, el normal és fer sembres ara de tardor per picar i incorporar durant la primavera.
Aquest adob en verd, per si hi ha qualque gent que s'ho demana, és una tècnica de maneig de la terra, que són mescles de cultius que s'assembren expressament per després incorporar-los al sòl quan encara són verds. Fan molta massa vegetal i, per tant, aporten matèria orgànica que alimenta els microorganismes d'aquest sòl. Les arrels, en el cas del rave, ben fondes, milloren molt l'estructura de la terra i afavoreixen la infiltració de l'aigua. Així, s'ajuda a prevenir l'erosió, s'aporten nutrients que després es deixen a disposició del cultiu següent i s'evita que la pluja s'endugui els fertilitzants i de regal, perquè tot és bo avui, es limita al desenvolupament de les males herbes.
Idò.
No, no, és que rava, fora
rava. Rava, sí, sí. Tim rava, fora.
Totalment.
Li he demanat
per favor.
No, no, no. No.
Amem, ja Mesquida, està, per favor, aquí, no, aquí. No, no m'aturar, perquè no pot ser que al mig d'una explicació diguis Tim rava forever.
Hem vingut a jugar. Bé, he demanat a en Andreu que m'ho expliqui això de les arrels i perquè afavoreix la captació de nutrients per següent cultius.
El rava té l'avantatge que és una planta rústica, que se pot emprar com una planta pionera en el procés de regeneració de la terra. Les seves arrels tenen molta capacitat de penetrar endins, tenen un ràpid desenvolupament i tenen una capacitat nematicida, també, cosa que és molt interessant en certes terres. I també ajuda a mobilitzar molt les reserves del sòl, ja que les arrels són molt profundes i treuen nutrients de zones baixes on altres plantes no penetren i les pugen cap a la superfície de la terra perquè les pugui aprofitar següent cultiu.
O sigui que és nematicida, que és molt important a algunes zones de Mallorca.
Què vol dir nematicida?
Que mata els nematodes, que són un bitxillo que maten molta cosa. Els pagesos que fan patata ho coneixen bé i lluiten. I és més, encara si t'hi poses i ho fas d'una manera molt concreta, en Andreu mos ha contat que se pot fer biofumigació amb raves associats amb altres cultius.
Una altra funció que també poden tenir avui en dia és combinar-los amb altres espècies per fer un cultiu de biofumigació. Això és fer una plantació molt espessa que després s'incorpora a la terra i a base de molta d'aigua o fins i tot tapant plàstic a damunt té un efecte d'eliminació de molts microorganismes patògens, tant siguin fongs, nematodes, etc.
Ara bé, si tot d'un qualcú que m'ho escolta s'anima a sembrar raves, que encara hi sou atents, sí, ja sigui per menjar o per adob en verd, hi ha un altre tema que és gairebé oblidat. Atenció, recordeu-vos-ne de guardar sa llavor.
Per guardar llavor, que és important que engordem, perquè els raves mallorquins, si no els guardem nosaltres, aviat desapareixeran i engordarà. Tradicionalment, el que se fa era seleccionar els millors raves i se solien arrabassar i tornar a sembrar a una altra banda, on seguien creixent fins a florir. Tot i que no hi ha cap problema en deixar-los en el mateix lloc, el que sigui important és deixar que estan més ben formats, més regulats, més guapos, en poques paraules. I la floració té lloc a la primavera i a principi d'estiu la flor comença a sequear, que també els ocells són delicats perquè se'n mengen tota la llavor i també s'ha de protegir la planta perquè arribem a treure els seus fruits.
Fantàstic.
I de fins aquí.
Mos queda clar.
Gràcies, en Andreu.
Sí, gràcies i que duri. Per acabar, com cada setmana tenim el nostre glossari de Fora Vila.
Exacte.
La paraula que hem d'incorporar avui al diccionari.
Avui és afamar, que vol dir que és un verb transitiu, que vol dir adobar en fent sa terra perquè sigui més productiva, que rava no és un cultiu que hagi de menester que sa terra estigui afamada perquè, com ha explicat en Andreu, neix com a pioner i no necessita molt de nutrients, però bé, afamar vol dir adobar sa terra i deixar-la preparada per posar-hi coses en fents. Hi ha una dita, s'alcove moll, que diu afama i entrecava i tindràs bona anyada. O sigui que, mira, si ho diu així, serà
tot molt bé. Raves i rabanets, que també dic que la paraula rabanet també té connotacions.
Sí, a ser un rabanet.
Quin rabanet.
Ai, quin rabanet.
Clar, és que no és el mateix, sa tin rava forever,
que ser un rabanet.
Que ser Tim rabanet.
I decidiu-vos i suporten a Rabama.
Tomeu, moltes gràcies. Ben interessant. Avui el Rabi i el Rabanet. Faim una pausa i guatequem.
El guateque musical.
Acabem el programa amb música i, com sempre, tenim el Guaté, que avui dedicat a l'acció de gràcies.
Així és, perquè avui, quart dijous de novembre, el món anglosaxó celebra el seu Thanksgiving Day, o Dia d'Acció de Gràcies, i per això dedicarem en aquest gest, tan poc habitual com necessari, aquest d'agrair, el nostre guateque d'avui. I començarem per Los Secretos, que ens diuen Gracias por elegirme.
Gracias por...
Qualsevol espectacle sempre s'han de donar les gràcies al públic i ningú ho ha fet mai tan bé com Lina Morgan el seu Gràcies per venir.
Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir.
La luz enciende solo la que está. Todo es hermoso, todo es alegre, maravilloso fue volver.
Perquè els americans no coneixen aquesta cançó, perquè ara ja els ho veig menjant sandiot.
Sí, cantant, agradecida i emocionada.
Gràcies per venir, tothom, dins que seva, després fent festa. Bé, no podem deixar de banda una festa com la d'avui i per això han triat dues cançons dedicades al Dia d'Acció de Gràcies. La primera, aquesta, Thanks, Thanksgiving Day, de singer Dr. B.
The black man, the white man and the Indian were sitting together on Thanksgiving Day. The cornmeal, the pulse and the turkey meat. And they all were agreed it was a fair deal. The table was prepared for all of them. With fruits and veggies.
Sí, perquè aquesta no me l'imagina. Avui vespre cantar...
Perdona, és Thanks, Thanksgiving Day i tornar a per el Thanksgiving Song d'en Dani Calais, que sona així, escoltau.
Thanksgiving, Thanksgiving, what are you thankful for? Thanksgiving, Thanksgiving, I am so thankful, it's my favorite day of the year. I'm so thankful, I'm so thankful for my mom. Thanksgiving, Thanksgiving, what are you thankful for?
Més gràcies en anglès aquesta vegada de part del Simply Red i el seu Thank You.
I thank you for the things you have shown me. Thank you for the love of my life so far anyway. Now it's really, really over. Oh God, I really thank you, babe. Most of all,
els germans Jesús i Daniel Oviedo Morilla, més coneguts com els Gemeliers, també varen voler donar les gràcies amb aquesta cançó.
Gràcies per ser el aire que me ha dado la vida, por cada lágrima vida que has derramado por mí. Gracias por cada beso, encendes la luna, por la bendita locura de soñar junto a mí. Ay, ay, ay.
La gran Carmen Sevilla, el Celsia, també era una dona agraïda i ho demostra a un temacle com aquest Gràcies, en lletra i música de qui era el seu homo i director no sé quantes vegades de les orquestres d'Eurovisión, Augusto Alguero.
Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haber...
poden donar les gràcies per moltes coses, com per exemple la vida, com va cantar la xilena Violeta Parra, una cançó que ja és un himne de lluita i de resistència.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes.
I tancant ja per a data, donant les gràcies a aquest mitjà, el nostre, en la versió que Tomeu Penya va fer d'un clàssic d'Alan Jackson, Gràcies per sa ràdio.
Per sa llarga carretera, a on sa nit mai no té fi, ningú a davant ni a darrere, fins que em tornis a cuir. Gràcies per sa ràdio, quan vaig conduïguent, i el meu cos és tot cansament. Gràcies per sa ràdio, com tots...
Gràcies, sempre està bé tenir un dia per donar les gràcies, i això els americans, nord-americans i els canadencs ens ho han ensenyat. Moltes gràcies també, Miquel Jung, Celeste Oliver.
Lo que és canadens per octubre, no ho celebren avui, sí, a Canadà és octubre, però gràcies a tots.
I marcar cifra, tornant demà una ferrada...